Doncs apa, que busquem el que és avui, amb dies internacionals, i ens trobem que el 19 de desembre se celebra una efemèride molt peculiar. Està dedicada a un moviment subcultural i musical que està fora del comú. Avui és el Dia Internacional del Emo, i compta amb milers de seguidors i fanàtics de tot el món, els quals se senten totalment identificats amb el gènere musical i forma de vestir, generant, doncs, ja saps, un marcat sentit de pertenença. El terme emo, que també és conegut com emocore, és un estil de música rock amb gran èmfasi a la expressió emocional reflexada a les lletres i a la música de totes les cançons. És un moviment que es va originar de l'estil del post-hardcore, el qual va ser conegut a mitjans dels anys 80. Presenta, doncs, elements característics i codis de vestiment específics. Per exemple, roba de color negre, texans ajustats, samarreta ajustada amb nom de grups de música i cinturons amb històries d'aquestes metàl·liques. I a l'aparença personal, doncs, són persones que porten el cabell llis, de color negre totalment, i els ulls marcats també amb llapis negre. En fi, és el dia del emo, i entre d'altres, doncs mira, jo t'he trobat aquest tema de Machine Gun Kelly, que parla d'una noia que és emo, emo girl. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts 19 de desembre del 2023, a hores d'ara, 3 graus positius a la ciutat de Lleida. Ha tornat a ser una nit de temperatures força baixes, i en el que la boira, almenys a la ciutat de Lleida, que és tota la plana de Lleida, segueix força present avui, fins i tot més extensa i amb un pelet més d'altitud. Ahir, per exemple, a mig matí, a l'aeroport de Lleida-Alguaire hi havia sol, totalment. Cel totalment sense núvols, cel blau, sol potent, i contrastava amb la imatge que teníem als carrers de Lleida de boira permanent. Un pelet més alta que a primera hora del matí, però aquella boira de Lleida, vaja, la boira, que la que coneixem. Avui ja arriba la boira un pelet més amunt. Però què és el que ens esperem pel que queda de dia i també de cara a demà? Doncs marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, que ens espera la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Hem començat el dia amb gelades generalitzades i amb una mínima de 5 graus sota zero. A la Seu d'Urgell predomina el cel poc anubulat o clar, el vent és fluix variable i tenim temperatures sense canvis o en lleuger ascens que marcaran 18 graus a la Seu d'Urgell. Demà al Pirineu el vent serà de component nord en cops molt forts de fins a 80 km per hora i a la resta variable que tendirà a component oest a la tarda. Començarem amb gelades generalitzades amb una mínima de 3 graus sota zero. A la Seu d'Urgell, les temperatures màximes baixaran al Pirineu i pujaran a la resta i marcaran 16 graus a Lleida, 11 a la Seu d'Urgell i 7 a Viella, i al Pirineu el cel estarà ennuvolat o cobert amb precipitacions, especialment a la Vall d'Aran, on podran ser persistents, amb la cota de neu baixant a 800 o 1.200 metres, i a la resta el cel estarà ennuvolat al matí i tendirà a poc ennuvolat a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Per cert, que les temperatures màximes ja saps que sempre venen condicionades per si acabem tenint boira o no. Però la boira i el fred és el que esperem, encara que després, fixa't que quan no ho tenim diem és que no fa fred aquest any, però després quan arriba, caram, quin fred que fa. Però és el que estem acostumats a viure per Nadal. I ja que estem a dates de Nadal, aquest ja la setmana vinent, que és Nadal, et pots endinsar en el món de Quilat, que és l'oli selecció especial del Molí del Canó, del grup cooperatiu Fruits de Ponent. És un oli de qualitat, de proximitat i d'una cooperativa de socis i sòcies que treballen dia a dia per cuidar la terra i treure'n els millors fruits. Quilat és un oli premium, amb atributs positius de fruitat verd intens, amb tocs d'amarg, picant i dolç, que li confereixen personalitat pròpia. Ha guanyat ja premis internacionals per la seva excel·lència a Nova York, a Londres, a París i a Berlín. I també va ser el millor oli triat pel públic de la Fira de l'Oli. Quilat. El podeu comprar a les agrobotigues de fruits de Ponent, Alcanó, Alcarràs i a Pons, o també a través de la botiga online www.quilat.cat. Com s'escriu Quilat? Doncs amb K i amb dos T's. I Y. Quilat.cat. .25, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Anem a parlar d'infraestructures i, en aquest cas, la que s'endú normalment gran part del pastís quan assignen el pressupost des del govern central, o el català també, a Lleida, per exemple. La primera partida que s'endú, ara t'ho dic de memòria, o la meitat o pràcticament la meitat de tot el pressupost sempre és les carreteres. Les carreteres, manteniment de les carreteres, no entenc, perquè les carreteres, si tu et mous per carretera, veuràs que tampoc estan en un estat de conservació excel·lent, ni molt menys, ni són poc perilloses. I d'això et vinc a parlar avui. Que el 28% de la xarxa viària de Lleida presenta un risc alt o molt alt d'accident greu, segons el RAC. El 28%, eh? O sigui, una mica més d'un quilòmetre cada 4 quilòmetres té un risc alt o molt alt de patir un accident greu. Després de totes les inversions, any rere any, amb carreteres i carreteres, i vinga, anem a gastar diners amb carreteres i carreteres que després s'acaben no veient de cap de les maneres. És un estudi en el que, a més, hem pogut traure xifres com les que t'explico ara. El 24% de la xarxa viària analitzada a tot Catalunya presenta un risc alt o molt alt d'accident greu o mortal, el que representa un punt perceptual menys respecte al trienni anterior. Aquest estudi es fa cada 3 anys i hem baixat un 1% respecte fa 3 anys. O sigui, si en 3 anys només hem pogut baixar un 1%, tenint en compte que estàvem ja fatal, malament anem. Resulta que de tot Catalunya, Lleida és la que té el percentatge de quilòmetres amb risc alt o molt alt més elevat. 28% dels quilòmetres que s'han analitzat. Déu-n'hi-do. Això suposa que Lleida no s'ha mogut, perquè és el mateix tant per cent que fa 3 anys, el de 2019 a 2021. Ha canviat la distribució, és a dir, els quilòmetres amb risc alt han baixat del 20 al 13%. Ara, per contra, els quilòmetres amb risc molt alt han pujat del 8 al 15%. I tot això després d'invertir milions i milions i milions any rere any en manteniment de carreteres. De veritat, és una d'aquelles coses que mai he acabat d'entendre. Escolta, ja que la fas, fes-la bé. Que no es faci malbé, que estigui ben senyalitzada, que sigui recta, que no hi hagi punts negres, que no hi hagi corbes mal peraltades, etc. Ja que ho fas, fes-ho bé, perquè ja costa de fer una carretera. Si estan molts mesos treballant, doncs si la fas, fes-la bé. Doncs no, ni ben feta ni ben mantinguda. Parlant d'infraestructures encara, la secretària general adjunta nacional i portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha destacat que Lleida serà el primer lloc del país on es podrà veure el traspàs de Rodalies que recentment s'ha negociat amb el govern espanyol en el marc dels acords d'investidura de Pedro Sánchez. En aquest sentit, ha recordat que a partir de l'1 de gener es duplicaran els combois entre Lleida i Cervera de la R12 i que el 2025 entraran en servei els nous trens presentats per la consellera Capella aquest passat dilluns, ahir. Els republicans han fet balanç de l'any a Lleida i han reconegut que el tanquen amb un sentiment agredolç per alguns resultats electorals que els han portat a perdre alcaldies, com per exemple la paeria de Lleida, però satisfets per victòries com la llei d'amnistia, que ni tan sols ha tirat en van encara. Et parlo d'un altre tema interessant, que té a veure amb el territori i té a veure amb avançar-se abans de que passi alguna cosa que no ens agrade. Com per exemple, fa 26 mesos que tenim un tant per cent de precipitació per sota de la mitjana i no vam fer res fins que ens vam trobar amb els embassaments buits. Doncs això va d'incendis i de prevenció, perquè els bombers voluntaris del Pallars Sobirà i del Jussà s'han reunit a Sort, on han presentat un manifest que posa en valor la seva tasca i demana acabar amb les condicions precàries en les quals treballen. De fet, el Josep Maria Alcalà, que és el president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, parla de la regularització laboral dels bombers voluntaris amb places fixes.
Estem proposant una regularització laboral dels bombers voluntaris amb places fixes a extingir, una situació que permet la llei 5/94, que és la contractació de laboralment de personal de suport al cos de bombers, i nosaltres estem d'acord en que l'evolució mateixa que ha anat fent les resolucions d'emergències, la societat, doncs és un col·lectiu que ha quedat una miqueta enrere, anacrònic, que se li ha de regularitzar la situació i que això, a més, repercutirà en una millor resolució de les emergències, més capacitat de resposta als parques i una major capacitat per afrontar l'emergència de crisi climàtica, el tema de donar resposta amb garanties als serveis i, però, sobretot, principalment, amb una garantia cap als bombers. No pot ser que els bombers que pateixin accidents que no tinguin la cobertura sanitària, mèdica, sociosanitària que han de tenir i, juntament amb totes les prestacions que ofereix la Seguretat Social a qualsevol treballador.
Fixa't que al final parla de prevenció. Anem a intentar estar abans del foc, I fins i tot de les condicions del bosc perquè no passi. Fa més de 10 anys que ho estan demanant i que tenen aquesta situació, des del 2010. El col·lectiu vol continuar prestant aquest servei, però evidentment amb les condicions de seguretat social inherents que comportaria aquesta regularització de la seva figura com bombers. Vaja, no sé, no crec que demanin res de l'altre món. O sigui, ja estan treballant de manera regular per aquesta tasca, doncs, escolta, passen a ser treballadors normals i ja està. Aquesta Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya diu que tot això enfortiria la capacitat del cos de bombers al territori alhora que posaria fi a un greuge històric dels bombers mal anomenats voluntaris. Aquest manifest l'estendran a la resta de Catalunya, tot i que han començat aquí perquè doncs fa més temps que s'està reclamant aquests drets. I acabarem amb notícia econòmica. De fet, el govern central té previst elevar, abans que acabi l'any, el llindar d'accés a les mesures d'alleujament hipotecari perquè les famílies amb rendes de fins a 38.000 euros anuals puguin acollir-s'hi. Ho ha anunciat la ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, després d'una reunió amb les patronals bancàries i associacions de consumidors. A la pujar aquest llindar d'accés, els ajuts beneficiaran a 100.000 llars més i s'arribarà a un total de 650.000. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I nosaltres fem una pausa ràpida perquè de seguida està amb nosaltres el Ramon Drudis. Amb ell ja saps que parlem d'astronomia un cop al mes.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer. ¿Quién diablos es ese hombre?
Serafín Falls.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
¿Qué es lo que quiere?
Pierce Brosnan.
Sigue persiguiéndome. No encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado a las 10:45 de la noche en 13.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Pues fíjate, el día que el barco pesquero salió del puerto, la suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago. Y aunque llevemos más de 4 meses en medio del océano, al otro lado del mundo, Ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los tres.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cope Lleida. I ara ja ens plantarem a la... ens acostarem, vaja, a la una de la tarda i ho farem, ja saps, parlant d'astronomia, perquè acabem el... bueno, acabem el tercer dimarts de cada mes. Està amb nosaltres el Ramon Drudis, que ja saps que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, que el pot seguir a través de les xarxes socials a totastronomia.com o també com a Ramon Drudis, i estaràs al dia de tot plegat, perquè de vegades aquest món ens és tan gran que ens pensem que, mira, passen quatre coses al cap de l'any, però no, que passen coses cada dia. El que passa és que has d'estar amb aquest mundillo i llavors et vas enterant de tot plegat. I per això nosaltres, doncs mira, un cop al mes està amb nosaltres el Ramon per posar-nos al dia de tot plegat. Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants. Pues per parlar de coses xules del cosmos, no?
Clar, és que cada dia passen coses, en aquest món, també.
Sí, cada dia. Cada dia hi ha notícies noves i costa molt inclús d'estar pues, al dia, no? Mm. Però hi ha esdeveniments que són molt bonics, no?, de veure inclús, no?
Uh-huh. Ara no, perquè han començat ja les boires i em sembla que fins i tot on estàs tu comença a afectar les boires i, per tant, llavors no hi ha manera de fer una observació astronòmica com Déu mane. Però em consta, Ramon, que fa uns dies, observant una de les estrelles, una de les que són més lluminoses, que potser són més fàcils d'ubicar i de trobar, es va apagar momentàniament. Clar, això d'apagar ho dic entre cometes, o almenys això és el que es va observar, no?
Sí, bueno, tal com dius, efectivament és així, perquè aquest esdeveniment va ser molt xulo, Ricard. Fixa't, això va passar la nit de l'11 al 12 de desembre. La rogenca, doncs, estrella que s'anomena Betelgeuse, de la constel·lació d'Orió, per tant, visible a ull nu, no?, a simple vista, perfectament, va ser tapada, doncs, pel pas d'un asteroide, que s'anomena Leona, del cinturó principal d'asteroides, que hi ha entre Mart i Júpiter, i que va passar per davant d'aquest astre, no?, de l'estrella, des de la nostra perspectiva, esclar. Nosaltres la veiem alineada, i per tant, va passar per davant, no? Aquesta mena d'eclipse de l'estrella per l'asteroide Leona es va produir a les 2:15, de la matinada, del dia 12 de desembre, i es va poder veure des del sud de la península amb una petita franja molt prima que començava per Alacant, seguia per localitats de Múrcia i Jaén, ciutats de com Còrdoba i Huelva, i acabant pues, pel sud de Portugal, no? Per tant, tota aquesta franja és on es podia veure això. Des de Lleida, pues, lògicament, no es podia veure, no? Clar. És una franja molt prima, no?
És curiós, bueno, clar, és curiós, a veure, quan t'ho expliquen, no té cap mena de secret, això, és posar-se una cosa davant de l'altra, però el que és curiós...
És un eclipse, sí.
Però vull dir, el que és curiós és que pugui arribar a passar, és a dir, és que pot passar, no res, ni que sigui uns metres més amunt o més avall i no l'acabaria tapant, doncs no, mira, es va alinear perfectament,
Sí, perfectament alineada, jo no volia perdre aquesta breu, perquè va ser una cosa amb molt poc temps, no? Doncs no em volia perdre aquesta desaparició de l'estrella Betelgeuse de la volta del cel, no? I que això pues, no passa massa sovint. Clar. I no ho tornaré a veure a la vida, no? Que una estrella tan lluminosa com aquesta, a més, és fàcil de veure, de localitzar, no? Quedi tapada per un roc còsmic, no? Jo estava preparat, Ricard, per veure aquesta gran fita astronòmica per streaming, és a dir, en directe,
clar,
i des d'un observatori astronòmic italià, no? Uh-huh. A través de telescopi, inclús. El cas és que quan mancava mitja hora perquè això passés, em comuniquen que no es podia captar tots l'amagament pels núvols que hi havia, no?
Caram.
I que, bueno, pues no es podria fer, no? Els que ens dediquem a mirar el cel nocturn durant tot l'any, passa sovint que s'apliqui aquella llei de Murphy, no? Que entre els astrònoms, sí, pues, diu que la quantitat de núvols al cel és directament proporcional al desig d'observar algun gran esdeveniment astronòmic.
No? Totalment.
Però, i això és el que va passar, no? Però en lloc de queixar-me per la mancança, vaig buscar la solució, no? Que va ser esperar que passés aquest amagament i veure els molts vídeos que es penjarien a internet, no? Per tant, a partir de les 12:15 de la matinada, els primers observadors ja penjaven els vídeos, no? I el primer que vaig veure va ser des d'Alacant, per un aficionat, no? Mm. I es va poder veure com l'estrella Betanjos baixava la seva lluminositat durant uns 5 segons.
Ah,
això ho vaig captar també i ho tinc gravat, no? Durant el pas de l'asteroide Leona per davant seu, no? Però no la va arribar a amagar o eclipsar totalment. Va baixar només la lluminositat,
ja
que es tracta, doncs clar, d'un astre molt gran i la seva lluminositat s'escapava pels costats de l'asteroide, no? Mm. Tot i així, doncs et puc dir que va ser un moment molt emotiu i emocionant i que jo ja l'he posat, pues, doncs, a la motxilla de la vida, no?
Escolta, escoltant-te ara, Ramon, aquest esdeveniment per la comunitat científica, què pot arribar a representar?
Doncs, mira, pues és molt interessant aquest event, no? Perquè ofereix la possibilitat d'estudiar les característiques de l'estrella Betanjos, la distribució de la seva brillantor, la fotosfera de l'estrella, des de diferents llocs de la Terra, no? I agafar dades també de l'estrella de Leona, no? Tot això és el que s'ha fet, no? Aquesta mena de mini-eclipse, no? De l'estrella Betanjos.
Mm. D'aquesta jo crec que ja n'hem parlat, de la Betelgeuse aquesta. Això dius que està a Orion, perquè això, per recordar-ho, no perquè ho haguem de fer el trajecte ara. A quina distància està, més o menys?
Bueno, està a 640 anys llum de nosaltres.
Ah.
És a dir, la llum que nosaltres veiem de Betanjos aquestes nits, que ja es pot veure perfectament, perquè està la constel·lació d'Orió als seus ombros, hi ha una estrella vermella, que no té pèrdua, que brilla molt, i aquesta estrella, Betanjos, està a 640 anys llum. És a dir, la llum que veiem nosaltres aquest hivern quan mirem l'estrella Betanjos ha sortit de l'estrella fa 640 anys, no?
Déu-n'hi-do.
Per tant, no està aquí al costat. I a més...
Però, bueno, però Ramon, dins de les distàncies que em dius a vegades, aquesta és petita, eh?
Sí, que la distància tampoc no és cap cosa de l'altre món, però vull dir que, va,
no, a nivell, no, no escala...
la veiem de forma instantània.
No, a escala...
Ho mirem tot en passat. Eh?
A escala humana és enorme, a escala humana, això està clar. A escala de l'univers, que és una magnitud molt més portable, eh?
Sí. Però són, bueno, pues més de 6 segles, no?
És curiós, Ramon, això que expliques, perquè és així, però la ment humana ens costa d'entendre que el que estem veient, si ens poguéssim traslladar instantàniament allà, no estaria passant això que estem veient ara, sinó que va passar fa 640 anys. És, aviam, ho entenc, però no deixa de tenir aquell intríngulis, de pensar-ho a fons.
Sí, bueno, s'ha de pensar molt, perquè tot el que veiem, bueno, els escoltants d'aquesta secció, això ho saben perfectament, no? Mm. Que tot el que mirem cap dalt, quan mirem cap al cel, totes les estrelles, inclús els planetes, inclús el Sol, inclús la Lluna, no la veiem de forma instantània, sinó que la veiem des del passat, no? Tot el que veiem ja ha passat, no? Però també és significatiu aquesta estrella Betanjos, perquè, fixa't, en funció del que estàs dient, a mi se m'acut que dir-te que doncs, és molt vella, per això és vermella, no?
Ah.
Perquè està a les últimes fases de la seva vida. I això vol dir que explotarà. I explotarà com a supernova, amb una gran explosió. Per tant, és possible que Betanjos hagués explotat.
Ah, bueno,
un
clar.
Any, dos anys,
clar.
Cinc anys, vint anys.
Clar.
I nosaltres ho veuríem al cap de sis segles, no?
És curiós, això.
I aquesta estrella, fixa't, també costa d'imaginar que és tan gran, no d'anar de quilòmetres, però si ens podem imaginar una mica, doncs és tan gran que si la poséssim al lloc del nostre Sol,
sí,
el seu diàmetre arribaria fins a l'òrbita de Júpiter.
Caram, és enorme.
Tu t'imagines el que és això?
És enorme, perquè és sempre...
És una bèstia d'estrella.
Clar, sempre hem dit el mateix, que els llibres no ens ho dibuixen bé. El Sol, respecte a la Terra, ja és grandiós, és molt, molt, molt gran respecte a qualsevol planeta del sistema solar, i Júpiter està lluny. Caram, doncs...
Molt lluny, aquesta.
Sí,
sí, és bestial, no? I a més està a punt de morir, si no ha mort ja, no?
Per ja.
Tant, clar, nosaltres ens donarem compte que ha mort, això no hi ha cap altra forma de saber-ho, doncs al cap de sis segles, no?
Clar. Escolta,
és molt curiós, també.
Ara parlant d'això de les distàncies, l'asteroide aquest, que ens ha tapat la visió del Betelgeuse uns segons, per on està transitant? És a dir, està molt a prop, molt lluny, per on està passant?
Mira, aquest asteroide, que es diu, s'anomena Leona, és un asteroide que té 65 quilòmetres de diàmetre, aproximadament, perquè no és completament rodó, no és completament esfèric, però, bueno, per la mitjana és 65 quilòmetres de diàmetre, i la seva òrbita varia, no?, perquè és elíptica, no?, i està al cinturó d'asteroides que hi ha entre Mart i Júpiter. Per tant, la seva òrbita varia entre 2,5 i 4 unitats astronòmiques de nosaltres. I recordo que una unitat astronòmica és la distància que hi ha entre la Terra i el Sol,
que
equivale a 150 milions de quilòmetres.
O sigui, dos i mig, o sigui, com a mínim el doble de distància de la nostra al Sol, per entendre's.
Sí, exacte. Més del doble de la distància entre nosaltres i el Sol.
I què hi ha allí?
Pues el cinturó d'asteroides, pues s'havia de produir un planeta, no es va fer.
Ah, vale, és el que hi ha després de Mart i abans de Júpiter.
Sí, i exacte. Entre Mart i Júpiter hi ha 100 milions de cossos de diferent mida, uns més grans, uns altres més petits, inclús pues, uns molt petits, no?, que orbiten aquesta zona, no? Això s'anomena asteroides, tot el que hi ha allà, no?
Yeah.
De diferent mida,
Això és un planeta que s'havia de fer i no es va fer, no a l'inrevés, no?, que ja es va fer i es va desfer?
No, s'havia de fer, però no va lograr unir tota la matèria que havia en aquesta zona per la gravetat de Júpiter. Júpiter el té al costat, té una atracció gravitatòria molt, molt gran i no el va deixar esfèric, no? No el va deixar unir tots aquests fragments que hi ha. I pues, allà ha quedat una sèrie de deixalles de diferents mides, ja et dic, pues, orbitant allà, no? I això s'anomena el cinturó d'asteroides, milers de cossos de diferent mida, no?, que volten per allà. I Leona és un d'aquests, que ha passat per davant de l'estrella Betelgeuse.
Ramon, escolta, canviant de tema, que l'altre dia em va sortir un vídeo en el que parlaven del cometa Halley, que em sembla que té una periodicitat de 76 o 78 anys, ara no recordo exactament.
Sí, 76.
I deien que el vídeo que, clar, van dibuixar la òrbita, que és molt allargada, i que just ara havia arribat a, diguéssim, al punt més llunyà, o sigui, que ara començava a tornar cap a la Terra.
Sí, ara, fixa't, aquests dies de Nadal, no?, ha arribat, fins ara s'anava fora del sistema solar i ha passat a Neptú. I ara dona la volteta a Neptú i torna ja, a partir d'ara, començarà a tornar cap a buscar el Sol, per donar la volta al Sol.
Sí.
Per tant, ara ja podem dir que a partir de principis de l'any que ve tornarà a vindre cap aquí, no?
Està tornant.
Ja vindrà en direcció cap al Sol.
Clar, li costarà 37 anys d'arribar.
Sí, Bueno. Sí. Jo ja no ho veuré.
El cometa...
Precisament, el que té aquest període de 76 anys sí. És un dels cometes interessants que una persona pot veure dos vegades a la seva vida, no?
Sí, depèn. Eh? Sí.
Dos vegades.
Home...
Comença a veure pues, als 7, 8, 9 anys i després, al final de la seva vida, pues, el pot tornar a veure, no?
Va passar l'any 86, per... anava a dir per Lleida, sí. Bueno, per la Terra, vamos. No, t'ho dic sí. Perquè jo era molt petit, però jo recordo que, sí. Que fins i tot a l'escola se'n va parlar d'això.
Sí, jo el vaig poder veure a través d'un telescopi d'un amic, aquella uh-huh. època. Sí, sí, el vaig poder veure i aleshores, bé... Ara pues, ja no el podré veure perquè me va agafar massa tardar, no?
Bueno.
Ja per veure el que s'ha tingut de veure'l pues, en 10 anyets, no? I no pues, més endavant.
Clar, el cometa Halley, el tenir aquesta periodicitat que tenim ara controlada, és força útil també per datar segons quins escrits històrics que poden arribar a parlar d'això, d'una llum al cel que es manté allí uns dies i que es va movent. I si calculem, diem, no, és el cometa Halley, per tant, sabem que és cada 76 anys, anem tirant enrere i podem datar sí. molts fets històrics que parlen d'aquests fenòmens de manera bastant sí. precisa.
De totes formes, diguem 76 anys, però els cometes, al fer aquesta trajectòria tan llarga, tan allargada, no? Se troba amb molts inconvenients pel
clar,
mig, no?
Clar.
Molts planetes que també li poden donar pues, un copet, no?, de gravetat i aleshores, en lloc de 76 anys, pues, pot ser intentar-li un mes o un menys,
bueno,
no?
Sí, sí.
Depèn, no? No és exacte, no? Perquè, clar, això no és... Ha de ser molts quilòmetres, no? Però ara ja ve cap aquí, no?
Ja ve
per
cap
tant,
aquí.
Ja s'està aproximant cap a nosaltres, no?
Molt bé. Ramon Drudis, escolta, des de Lleida, aquests Nadals, final de desembre, principi de gener, fins que tornem a parlar, si la meteorologia ho permet, com bé deies, que no hi hagi núvols ni boires, què podem veure des de Lleida?
Bueno, lo que es pot, mira, jo et diré una cosa, que el que es pot veure, si els núvols i les boires ens ho permeten, no? Això sí, és la gran constel·lació d'Orió, no? De la que estàvem parlant.
Sí.
A on, dalt de tot, hi ha doncs, aquesta estrella de la que estàvem parlant avui, no? Betenchoff, no?
Cap a on hem de mirar des de Lleida? Sí. Per veure-ho.
Pues mira, a mitat de la nit, allà a les 11, a les 12, però al final d'any ja es pot veure, en fi, sobre les 10 de la nit,
sí.
Cap al sud, mirant cap al sud,
val.
Podem veure allà aquesta gran constel·lació que és molt bonica, la més bonica del cel d'hivern, no? És una constel·lació que té de tot, no? I que simbolitza el gran caçador de la mitologia grega, Orió, no? Aquesta constel·lació disposa d'una maternitat estel·lar, on naixen noves estrelles. I ho podem veure amb uns prismàtics, això, no?
Ojo,
on naixen aquestes estrelles.
Déu-n'hi-do.
I altres astres, en diferents etapes de la seva vida. I el cinturó del caçador Orió està format per tres brillants estrelles en línia recta, molt boniques, que s'anomenen de forma col·loquial els tres reis mags, no? Per tant, això ho hem de mirar, no?
Home, és molt nadalenc.
Aquest estiu.
Sí, sí.
Sí, molt, molt nadalenc d'aquestes festes, no? I no té pèrdua, això es pot veure, i en aquesta constel·lació un s'hi pot estar hores mirant-la, no?
Molt bé. Ramon...
I localitzar l'estrella aquesta que hem dit, no?
Sí, sí, sí. Ramon Drudis, escolta, acabem l'any 2023, hi ha hagut moltes notícies del món de l'astronomia, però si t'hagués de fer... destacar una, no sé si et decantaries pels actes del Any Oro o per alguna troballa astronòmica.
Bueno, són coses diferents, no? Però jo, pues, en fi, m'he de quedar amb l'Any Oro, que es va concloure doncs, al Palau de la Generalitat sí. Fa uns dies, no? A través d'un acte, a través del president, i bueno, també de la seva filla, que és la presidenta de la Fundació Oro, i es va creure pues, tot l'any dedicat a commemorar el naixement del Joan Oro. No? Ha set un any fantàstic, on jo espero, perquè és un dels objectius aquest, que tots els lleidatans i lleidatanes coneguin la personalitat, tant científica com personal, del Joan Oro, no? s'ha fet moltes conferències, s'ha fet moltes activitats, una exposició que està pues, durant un mes i algo muntada a l'Institut d'Estudis de Verdens i que ara va itinerant per la resta de Catalunya, per ciutats de Catalunya, i per tant s'ha fet llibres, còmics, un documental, és a dir, s'ha fet tantes coses que jo crec que a les escoles se n'ha de parlar i dins de les famílies pues, també conèixer la personalitat que tenim del Joan Oró, que va fer moltes coses i va descobrir un tema que és la de Nina, no? Que és fantàstica per parlar de l'origen de la vida a la Terra. No?
O sigui, s'han plantat moltes llavors amb aquest any Oró, perquè a més heu estat persones molt vinculades i molt treballadores fent multitud d'activitats. Què bé ens hagués anat, Ramon, tenir el museu Joan Oró acabat, eh?
Ostres, sí, home, no em parlis d'això perquè...
ja ho
no,
sé, ja ho sé.
Programa, ens faltarà programa, però és que Lleida necessita un museu de la ciència. Se va intentar muntar, no ha estat possible, tenim allà una infraestructura que no serveix per res, ara, a Gardeny, però Lleida necessita un museu de la ciència. No sé quan serà, no sé si ho veuré, però és que el necessita. No vull comparar amb altres ciutats, perquè ara pues, no cal que no, però és que és molt, molt, molt important, no? Perquè tenim material suficient. Clar. Com per fer-lo.
Clar, és que aquesta és la gràcia. O sigui, el material el tenim, doncs, caram, anem a obrir-lo, no?, que el vegi la gent. Clar, que, vull dir, obrir un museu, si no tens el material, és la dificultat. Nosaltres tenim el material, però no tenim les persones fines que li sàpiguin veure la... Bueno, els que decideixen, bàsicament, que li sàpiguin veure la importància d'obrir un museu d'aquest tipus. La veritat és que és una, sí, és una errada greu. Jo crec que en un futur, espero que proper, això s'arreglarà, però és una errada greu que hagi passat l'any Oró i que no s'hagi mogut ni una sola pedra d'aquest projecte.
No, això no s'ha tocat, de moment no sé com quedarà, però s'ha intentat, però fixa't, només pel tema del Joan Oró ho guardava tot, per tant hi ha material per lo que vulguis, no? Només en vella. Per tant, si una persona vol estudiar quina feina va fer el Joan Oró, que està documentat perquè ho ha guardat tot, no? I hi ha desenes d'arxius que s'han de catalogar, distribuir, mirar quins són bons, quins se poden modificar, etc. No? I aleshores això pues, hauria de quedar aquí a Lleida a l'abast de tota la ciutadania, no? I tindre, com t'he dit, aquest museu, no?
Sí,
museu de la ciència, no?
En fi, mira, això si vols ho fiquem a la zona de desitjos pel 2024, eh?
Sí, però, en fi... Sí,
no, ja,
sí,
ja, bueno, ja t'entenc.
Reis, no?
Sí.
Reis, no? Bé. Però caldrà fer pues, molta feina.
S'ha de fer molta feina,
sí. Darrere, perquè això es aconsegueix, si no.
I tant. Ramon Drudis, ja sabeu que és enginyer, divulgador de la ciència astronòmica, ens acompanya cada mes amb aquestes notícies del món de l'astronomia. Algunes ens cauen molt lluny i d'altres ens cauen molt més a prop. Que no, quan parlem d'astronomia no sempre parlem del cosmos profund, sinó que de vegades parlem de la Lluna, per exemple, o d'algun fenomen atmosfèric, fins i tot. Vull dir que no sempre parlem de coses molt llunyanes. Ens ha acompanyat un any més, aquest 2023, estem a la meitat de la temporada radiofònica, això sí que és veritat, i per tant, a partir del gener, hi tornarem el tercer dimarts de cada mes a gaudir d'aquestes informacions astronòmiques del Ramon Drudis. Ramon, que ha estat un plaer molt gran. Una abraçada forta i, escolta, bones festes, bon Nadal, que ja quan ens tornem a escoltar ja estem al 2024, ja haurà passat tot això d'ara del Nadal i les festes.
Bueno, però hi tornarem, o sigui, la natura no està per Nadal, ni Cap d'Any, ni aquestes coses. Ella va fent el que té de fer, no? Per tant, bon Nadal, any nou per a tothom, per a tu també, per a tot el personal de l'emissora, i que quan els escoltants mirin la volta del cel nocturn, pensin, doncs, que som la facultat que té l'univers que estem mirant cap dalt per conèixer-se a si mateix, no? Això és molt important. Si no estés amb nosaltres, quin sentit tindria tot això, no?
I tant. Una abraçada, Ramon.
Una abraçada. Adéu-siau.
Gràcies, i ens plantem a la una. Ara hem parlat d'astronomia. Després, d'aquí uns minuts, amb el Felip Urbano, parlem de gastronomia, aquí, a Cope Lleida.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Ha sido una de las disputas internas del gobierno en los últimos meses, con dos vicepresidentas como protagonistas, la de Economía, Nadia Calviño, y la de Trabajo, Yolanda Díaz. Hablamos del aumento del subsidio por desempleo que hoy se ha anunciado. Ahora entraremos en detalle, pero esta disputa va más allá de la discrepancia técnica y ha entrado en el campo de la política porque son dos modelos diferentes. El de Calviño, en la línea del PSOE, que si hay que gastar, se gasta, pero que parezca que controlamos, y el modelo de manga ancha total con el gasto público que representa Yolanda Díaz. Y en medio de estos dos modelos se encuentra Pedro Sánchez con la obligación de contentar a las dos vicepresidentas. Y lo que ha pasado con el subsidio de desempleo es precisamente eso, una solución intermedia entre economía y trabajo. Una solución a la fuerza porque era uno de los requisitos para poder solicitar a Bruselas un nuevo paquete de ayudas de 10.000 millones de euros. Antes de hablar de lo que han pactado, hay que recordar una cosa importante. Este subsidio por desempleo del que estamos hablando no es la prestación habitual del paro a la que tienes derecho cuando has dejado de trabajar. Es otra cosa. Este subsidio por desempleo es la ayuda que da el Estado cuando ya no se cobra el paro normal o cuando una persona no ha podido acumular más de un año trabajando y no puede acceder a ese paro. Es más común, por ejemplo, en personas con mayor edad que en los jóvenes. Según los últimos datos oficiales, en nuestro país hay ahora mismo, en el mes de noviembre, 2.749.000 parados. De ellos, el 41% recibe este subsidio por desempleo, alrededor de 1 millón de personas. Sabiendo esto que es básico, ¿qué es lo que han pactado? Elevar la cuantía del subsidio de desempleo hasta los 570 euros los primeros 6 meses y a 540 euros los 6 siguientes. Después será de 480 euros como hasta ahora. Se amplía esta ayuda a otros colectivos, por ejemplo, a personas menores de 45 sin cargas familiares y trabajadores del sector agrario. Esto supone que habrá unas 400.000 personas más de las actuales percibiendo esta ayuda. También se elimina el requisito de esperar un mes para percibirlo y se incluye un recorte gradual de la cotización por jubilación. Aumenta la cantidad, aumentan los perceptores, por tanto, aumenta el gasto. En este tipo de noticias, los anuncios son muy fáciles de anunciar porque supone dar ayudas y el político de turno queda muy bien, no deja de ser, desde luego, una buena noticia. Lo que es difícil de explicar es de dónde sale el dinero para cuadrar las cuentas, porque decir que suben los impuestos ya no es tan fácil de vender. Hay además otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, contamos, por ejemplo, que la Iglesia atiende cada año a cerca de 4 millones de personas desfavorecidas, una ayuda que están recibiendo a través de casi 9.000 centros asistenciales y caritativos. Son algunos de los datos que recoge su memoria de actividades correspondientes al año 2022. Esta memoria revela también que la labor educativa de la Iglesia ahorra cada año al Estado más de 4.200 millones de euros a través de 2.500 colegios que forman parte de su red. Prueba de la necesidad que hay actualmente entre los ciudadanos es que los bancos de alimentos han recaudado un 22% menos que el año pasado durante la gran recogida celebrada este último fin de semana de noviembre. El encarecimiento de la cesta de la compra y la elevada inflación está detrás del retroceso de las donaciones. Donaciones que podemos seguir realizando, por cierto, hasta el próximo 31 de diciembre a través de la web, granrecogidadealimentos.org y del Bizum número 00090. Y como COPE ha avanzado, al menos 9 personas han sido detenidas en Melilla y otra en Ador, en Marruecos, en una operación que a esta hora sigue abierta contra el terrorismo yihadista. Entre otras cosas, realizaban labores de captación para reclutar a más seguidores. En lo que va de año, la policía ha arrestado a 63 presuntos yihadistas. Y la mesa del Congreso habilita el mes de enero para poder tramitar la ley de amnistía al procés. Es un mes en el que habitualmente las cámaras están cerradas y los diputados no trabajan, pero parece que hay prisa. marcha. Hoy además el PSOE recurre ante el Constitucional la reforma del reglamento del Senado impulsada por el Partido Popular, donde tiene mayoría absoluta, para intentar dilatar la tramitación precisamente de esa ley de amnistía. Así que ahí lío, Pilar.
Gracias, Correas. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Quique Sánchez Flores debuta con el Sevilla en Granada.
Es el tercer entrenador de la temporada para el Sevilla después de Mendilibar y de Diego Alonso. Lleva 24 horas en el club y esta noche debuta en Granada, José Manuel Oliva.
La expedición del Sevilla con Quique Sánchez Flores está a punto de llegar a Granada. Quique tiene para su debut nada más y nada menos que 12 bajas. 11 lesionados, el último el suizo Jibril Sow y un sancionado, el capitán Iván Rakitic. El nuevo técnico del Sevilla podría hacer jugar a Marcao, un jugador inédito esta temporada por las lesiones, como central junto a Ramos, y adelantar a Gudel al centro del campo. La convocatoria está repleta de jugadores del filial para un estreno para Quique, con mucho en juego esta noche en el nuevo Los Cármenes.
Este partido es a las 9:30, se inicia la última jornada del año con el Rayo Valencia a las 7 y también se juega el Atlético de Madrid-Getafe a las 9:30. Noticias en el Real Madrid: David Alaba va a ser operado esta tarde en Austria, en Innsbruck, y Mendy va a estar de baja 10 días por una lesión muscular. Y es noticia de la mañana, la Federación y la Liga han acordado publicar las conversaciones entre los árbitros y el VAR en la revisión de las jugadas. Va a empezar a escucharse en la Supercopa de España.
Pues hasta las 4 de la tarde, si el constipado nos lo permite, vamos a estar aquí en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida amb 6 minuts per sobre de la 1 dimarts, avui, 19 de desembre. Escoltàvem a la Pilar García Muñiz, que és veritat que arrossega aquest refredat més que evident. No és l'única. Tenim una passa de refredats i grips barra passes de la panxa interessant. A tot això, des de Salut de la Generalitat ja han informat que gràcies a la vacunació dels nadons pel tema de la bronquiolitis s'ha baixat entre un 77 i un 84% la presència d'aquests nens i nenes ingressats als hospitals. Recorda que l'any passat va ser problemàtic i va ser greu, perquè a més els problemes a les vies respiratòries quan arriben el que és ja als pulmons, doncs passa a ser un problema greu, d'aquell que s'ha de revisar i mirar, i si has de passar per l'hospital o t'has de quedar ingressat, doncs ja saps que després s'acaba complicant tota la història. En fi, que tenim grip, tenim Covid, tenim refredats. Aquí el problema és que quan en una reunió una persona comença a tenir tos, doncs ja no saps què tenen. El primer que penses és la Covid o la grip, però també hi ha el refredat normal, el comú, el de tota la vida, que dona els mateixos símptomes. En fi, ja saps que segueixen a la venda a les farmàcies els tests aquests per saber si ets positiu de Covid, que alguns ja inclouen també el tema de la grip normal o la grip A. Mira, amb una mateixa furgada de nas ho tens tot, eh? Són 8 minuts els que passen de la 1. El que fem ara és fer una pausa ràpida perquè hem de parlar de gastronomia. Com sempre, una bona proposta que ens arribarà, una bona història de la mà del nostre sommelier, el Felip Urbano.
Hi ha trens que només passen una vegada a la vida. I ara, a més, et surten de franc. Subscriu-te a l'edició digital del periòdico per només 40 euros i emporta't de regal 2 bitllets d'AVE o llarga distància on vulguis i per quan vulguis. No els deixis passar. El periòdico. Entendre-hi més.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Morera número 30 y las 24 horas en la tienda online lenceriachabela.com. Chabela, vintage en tú.
En ate.es, tu boutique de vinos online. Enate.es.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro.
Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Sempre em passa igual. Arriba el moment i no sé ni què regalar ni què demanar. Em falten idees.
A Shopping del Periódico ens dediquem a buscar idees perquè a tu no te'n faltin. Una nova secció amb una selecció de productes escollits amb cura pels nostres especialistes. Amb la millor qualitat, preu i grans descomptes. Abans de comprar per comprar, fes shopping a elperiódico.com.
Cope Lleida. Ens encaminem cap a dos quarts de dues. Ja saps que els dimarts ens toca parlar de gastronomia amb un espai que ve copilotat pel nostre sommelier, pel Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal?
Escolta, tens una agenda privilegiada,
Home, avui, per ser l'últim programa de l'any, crec que... hablamos con los mejores.
Sí, sí.
Avui, segurament.
És privilegiada perquè avui parlem amb un xef que escolta, bueno, està en boca de tots, però no ara, darrerament. I quan dic darrerament vull dir els darrers anys. Escolta, tu com coneixes el nostre convidat d'avui?
Bueno, hem de dir que són tres cuiners al restaurant, ¿vale? L'Oriol, jo crec que avui parlarà en representació de tot l'equip, i jo los conec perquè la Pilar, que treballa amb ells, són molt amics. Uh-huh. Llavors, pues, a partir d'aquí, i també donar-li les gràcies a Susana, que és la noia que porta tot el tema de premsa, pues, tenim avui la sort d'entrevistar un dels tres mosqueteros, que és l'Oriol.
Molt bé. Oriol Castro, què tal? Bon dia.
Molt bones, bon dia a tots. Molt contents d'estar amb vosaltres avui en aquest espai.
Molt bé. L'Oriol és un dels tres xefs que són socis i propietaris del restaurant Disfrutar, que recentment heu rebut la tercera estrella Michelin.
Exacte. Pues mira, fa dues setmanes ja, no ho sé, perquè el temps passa molt ràpid, i la veritat que estem molt contents, molt feliços d'aquest reconeixement d'aquestes tres estrelles, no? La veritat que és un dels premis més importants que poden haver-hi, no? Les estrelles Michelin, no? I de prestigi.
Oriol, juntament amb l'Eduard estàs i amb el Mateu.
Exacte. Som tres cuiners que vam començar un projecte junts, no? Nosaltres portàvem molts anys al Bulli, no sé si eren 18-20 anys al Bulli, no? De carrera d'ofici portem 33 anys jo, l'Eduard 30 i el Mateu també 31, o sigui, som gent amb experiència de l'ofici i que havíem viscut amb tres estrelles també al Bulli, no? També dir-ho, no?
Sí.
Que aquesta pressió l'havíem tingut en el Bulli i la teníem, pues, assumida, no? I sí que és veritat que quan la vam aconseguir el Disfrutar, pues, és encara amb més il·lusió, no? Perquè quan te la donen amb un projecte propi, doncs és algú màgic, no?
Mm-hmm.
Per nosaltres i pels equips.
Clar.
Nosaltres no som res sense els equips, no? Tant de cuina, de sala, de neteja, que arriben a treballar en un restaurant, no?
No, i fas bé de dir-ho, perquè de vegades ens quedem amb la cara, i és veritat, que hi ha, escolta, que hi ha gent que té un art, però que es necessita un equip, que funcioni, i a més, que funcioni com a equip, si no, no serveix tampoc.
És així, tens tota la raó, i el que t'he dit, no? Pues nosaltres tenim un equip de sala encapçat per el Vicent de Lara, amb dos altres metres, l'Eric i el Daniel, tenim un equip de sommeleria encapçalat pel Rodrigo, de cuina també, amb gent que porta molts anys, el Paco, no? El David de creativitat, o sigui, tenim una estructura molt gran de gent, no?, que fa possible el Disfrutar, no? Nosaltres no som res sense els equips, no? Nosaltres sempre ho hem dit, no?
Oriol, em dius que portes més de 30 anys de professió.
33 anys, exacte, de l'any 90 vaig començar.
Ja, però jo estic mirant i la teva edat encara té un 4 al davant.
Sí, però l'any que ve en fem 50, o sigui, ja tenim bastantes canes, no?
Ja, però...
Jo sóc el més gran dels tres, després ve per edat en Mateu i l'Eduard.
Però vas començar jove?
Pues sí, la veritat que sí, vaig començar a estudiar a l'Escola Joviat de Manresa, i allà vaig fer els 5 anys d'estudi, que abans es feien 5 anys, no? I mentre estudiava feia pràctiques a molts restaurants, no? Vaig passar des del Via Veneto, el Jean-Luc Figueres, Dora de Petit, Pastisseria Vilaplana, moltíssims, on no cobrava i anava a aprendre com un aprenent, no? Jo crec que és molt important aquesta fase de la meva vida on vaig a vendre de moltes cases, no?
Mira, ara has dit una frase que no toca avui, perquè avui anem a parlar de gastronomia i de la teva experiència, però això de quan un comença, se'n va a treballar i no és que no li importi el que cobre, sinó que va aprendre, empapar-se i després ja arribarà el moment de percebre un sou, és una cosa que no deu estar massa de moda avui en dia.
Bueno, no està gaire de moda, però jo crec que el meu pare m'ho va ensenyar. El meu pare era joier, perquè ara està jubilat, el pobre, que té 83 anys, no? I la meva mare treballava a casa amb la família, no? I bueno, el meu pare sempre m'explicava que guanyava el seu primer sou va ser escombrant un taller de joieria i aprofitant el que es recollia del recollidor, no? I això ho calentaven, ho fonien i d'allà treien alguna pepita d'or, que era la propina que tenien, era el seu sou, no?
Imagina't.
I això és un exemple, no? Quan escoltes el teu pare que et diu això, dius, hòstia, tens que esforçar-te, no, aprenent.
Clar. Oriol, el teu pare era joia, dius, i la teva mare no es dedicava al món de la gastronomia?
No, la meva mare cuidava la família, ens va portar tots nosaltres, ens va ensenyar, ens va guiar, ens va alimentar i ens va cuidar. I la veritat que part de la cuina que m'agrada a mi és perquè de petit menjàvem molt bé a casa, no?
Clar.
I la mare cuinava, i cuina molt bé, encara cuina. No para, té 83 anys també com el meu pare, i és una passada els guisats que fa, no? Des d'aquests calamars amb pèsols, aquests callos, aquests cargols, aquesta cuina, la vedella amb suc, els canelons, tota aquesta cuina tradicional que la fa increïble, no? Que és la base de la cuina, no? Que nosaltres som uns afortunats, perquè vivim en un país que és Catalunya on hi ha una gastronomia i una tradició increïble, no? I això és una herència, no?
Com entres al món de la gastronomia? És a dir, tu de petit ja ho tenies clar, jo vaig cap aquí.
No ho tenia gens clar. Mira, jo ho vaig fer GB, després vaig fer primer de BUP, i quan vaig acabar primer de BUP al mes de juny, exactament, vaig suspendre en tres assignatures i li vaig preguntar... No li vaig preguntar. La professora de música em va dir... Tu saps bé el que faràs l'any que ve? Jo vaig dir, home, si estic fent primer de BUP, faré segon de BUP, no? Me'n vaig anar cap a casa caminant i mentre estàvem a Gràcia i mentre anava al carrer Escorial que vivíem allà, vaig anar pensant, no? I quan vaig arribar vaig dir, hòstia, mama, potser sí que és veritat que no tinc que fer l'any que ve segon de BUP, si n'he suspès tres, perquè l'any que ve en suspendré sis, el doble, no? I llavors em vaig començar a plantejar les coses i vaig decidir fer formació professional, no? També és veritat que els meus germans eren molt bons estudiants. Un era químic, l'altre era metge, l'altre feia educació física i l'altre era de professora, no? I jo, doncs, mira, una miqueta l'ovella negra que sostenia més, no? I bueno, llavors vaig buscar un nou camí, no? La formació professional, que crec que és tan respectable i honrada com una carrera professional.
I tant,
no?
No,
i
tant. I avui en dia et diria que és més necessària que mai a la societat, eh?
Bueno, tens raó, falta molta gent d'ofici, molta gent de bagatge, d'aquests oficis de tota la vida, pues, i ho hem de potenciar, la gent jove ho ha de veure, no? Que no fa falta només ser universitari, no? Que l'ofici, la tradició aquesta de la formació professional és molt important, no?
Oriol, quan coneixes el Ferran Adrià?
Pues mira, casualment el vaig conèixer l'any 94, quan estava estudiant. Jo era una miqueta l'estudiant pesat que anava a tot arreu, no, que diem, no? Que vaig anar al Congrés Català de Cuina durant totes les sessions que vam fer, i com a premi, en aquell any, jo crec que era 93-94, van donar a cada escola el premi de dos professors i dos alumnes, no? D'anar al Bulli com a premi a fer un curs de 3 dies, no? I quan vaig anar al Bulli vaig descobrir que era el Bulli, que era Ferran Adrià, que era un restaurant únic, increïble, que marcava una tendència diferent, no era allò que m'havien ensenyat a l'escola, i vaig dir, aquí tinc que tornar-hi, no? I gràcies a Déu, doncs, vaig tenir la possibilitat que quan vaig acabar l'escola vaig aconseguir treballar al Jean-Luc Figueres, i allà va vindre l'Albert Adrià i vaig aconseguir entrar al Bulli ràpidament, no? I allà va ser l'any 96 i ja estava al Bulli treballant. Primer de pràctiques durant un any sense cobrar, i l'any següent ja vaig entrar com a cap de partida.
Bueno, ja ens ha explicat l'Oriol fa uns minuts que ja havia començat anant a multitud de restaurants i de locals relacionats amb la gastronomia. Suposo que cada vegada que coneixes a persones o que estàs treballant amb una empresa relacionada amb la gastronomia, en el teu cas, t'endús alguna experiència que al final acaba conformant qui ets, oi?
Bueno, sens dubte, el bagatge per molts restaurants a mi m'ha format com a cuiner, com a persona, no? I sempre has d'aprendre de totes les cases les coses bones, dolentes, i anar-ho païnt i assumint, no? jo crec que cada vegada que et vas fent més gran vas veient el teu passat i vas fent records i et van sortint coses que després pots anar aplicant, no? A vegades sempre penses algo de qualsevol lloc. Nosaltres sempre ho diem, que aprenem des del tracte amb la gent, a la part humana, al disseny, no? Perquè un restaurant són moltes coses, no? I d'això es tracta, d'anar aprenent cada dia.
Ara que estem parlant amb tu, Oriol, i que estem mirant cap enrere, ara arribarem al present, però ara estem mirant enrere. Quan el Ferran Adrià diu que l'Oriol Castro és un dels millors xefs del món, com et quedes?
Bueno, sincerament, nosaltres som una miqueta especials, jo penso, no? I ens han ensenyat sempre, també des d'avui ens havien ensenyat a tindre els peus molt a terra, de no creure en res, de que el premi que et donen avui és molt maco, però el dia següent has de ser igual o millor que el dia abans, no? I que sempre hem de tirar endavant, no? O sigui, intentàvem fer un globo, no?, perquè no ens afectessin les coses, no? I d'aquesta forma seguim avui en dia al disfrutar, no? Vam guanyar 3 estrelles, però som els mateixos que el dia abans, no? Al revés, amb més pressió i més responsabilitat i amb ganes d'aprendre per ser millors, no?
Clar.
Però intentem això, quan ens diuen els premis i reconeixements, ho acceptem, ho escoltem, estem molt contents pels nostres equips, però peus a terra i seguir treballant. No...
Clar. Oriol, el 2011 va tancar el Bulli, suposo que vosaltres ho sabíeu abans. Des de que ho vau saber ja vau dir, vale, doncs perfecte, estarem aquí fins al darrer dia i després ja obrim el nostre propi restaurant amb l'Eduard Xatruc i amb el Mateu Casanyes, o va arribar després del tancament, escolta, doncs vinga, obrim un restaurant.
No, t'explico, nosaltres quan estàvem al Bulli sempre, el Ferran ens ho havia dit això un any abans, no? Però nosaltres sempre havíem tingut, bueno, des del 2008 havíem fet una empresa amb l'Eduard, el Mateu, no?, d'assessoraments, i sempre havíem fet coses els tres junts, no?
Uh-huh.
I bueno, quan va tancar el Bulli, el mes de setembre nosaltres vam dir que volíem muntar un nou projecte, que vam decidir Turquia, no? I vam seguir treballant amb el Ferran durant 2 i 3 anys després del tancament del Bulli amb el Bulli Foundation.
Uh-huh.
Vam inclús obrir el Compartir Cadaqués,
sí.
I paral·lelament seguíem treballant amb el Ferran a la Bullipèdia, no? I vam seguir treballant amb ell. Ens vam separar del tot el 2014 quan vam muntar el nou projecte a Barcelona al Disfrutar.
Uh-huh.
I llavors sí que vam dir que teníem que estar full time aquí.
Clar, clar, clar. Oriol...
El que vegis, nosaltres hem sigut molt fidels al Ferran i al Bulli perquè creiem que la honestitat i la fidelitat és importantíssima, no?
Clar.
I nosaltres vam creure amb el Bulli amb el projecte sempre i després, un cop va tancar, també vam seguir amb ell durant uns quants anys.
Uh-huh. Us dono la web, www.compartibarcelona.com. Aquesta és la web del restaurant que està distingit, o sí, amb 3 estrelles Michelin. Si jo vinc al Compartir, què em trobaré, Oriol?
Bueno, doncs trobaràs amb els orígens, amb l'essència, no? I amb la part més important, que és els orígens, no? Nosaltres sempre parlem d'orígens, de tradició, de història, no? I el primer origen és Compartir Cadaqués, un restaurant que vam muntar el Mateu, l'Eduard i jo quan vam tancar el Bulli, un restaurant que era una pizzeria de segona mà, que la vam pintar, l'ara vam restaurar, amb una cuina moderna, divertida, amb tocs diferents, no?, que t'aportava alguna cosa, i per compartir al mig de la taula, no?, una miqueta la filosofia que tenim els catalans, no?, de ficar el plat al mig de la taula i compartir-lo, no?
Clar.
I aquest és el que volíem, no? Primer va ser Compartir Cadaqués, després vam muntar Disfrutar, que va canviar totalment.
Clar.
I ara vam obrir el Compartir Barcelona, on també tenim aquesta mateixa filosofia de compartir els plats al mig de la taula, no?
Uh-huh.
Sí que és veritat que Cadaqués té un encant com a poble, té un encant com a restaurant, i fem més un menú, a vegades la gent pot vindre a fer un menú degustació per compartir, que a diferència de Barcelona no el tenim, aquest menú per compartir, tot és per al mig de la taula, no? I les ofertes també són una mica diferents de Cadaqués que de Barcelona, no? O sigui, dona la llibertat de poder anar als dos llocs.
Clar.
I tindre una oferta diferent.
L'estrella Michelin és el Disfrutar Barcelona, per això.
Exacte, el Disfrutar Barcelona és el que hem guanyat les 3 estrelles Michelin.
Aha. I el Disfrutar, què ens trobem?
Bueno, doncs al restaurant Disfrutar ens trobem una cosa totalment diferent, no? Doncs trobem un restaurant on vam començar el 2014, d'on ha tingut una evolució molt important aquests anys, cada any ha anat canviant, sempre hem anat millorant, hem anat construint, no?, fins a arribar a aquest èxit d'aquestes 3 estrelles, no? Ens trobem que és un restaurant de menú degustació, no? Un restaurant on el pal de paller és la creativitat, no? On nosaltres cada dia estem fent creativitat per fer tècniques i conceptes nous i que anem incorporant en el menú, no? Dintre de l'oferta tenim dos menús degustacions, un disfrutar clàssic, que són els plats més emblemàtics des dels orígens a dia d'avui, i després tenim un altre, el disfrutar festival, que seria els plats més nous, més innovadors i més actuals de l'últim moment del que estem fent, no? Què vol dir? Que la gent pot vindre i pot buscar una línia clàssica o la més nova, no? I això és el que té el disfrutar, no? Amb la creativitat aquesta que diem sempre nosaltres, els 365 graus, no? Que creiem que és molt important entendre que un restaurant no només és el plat, un restaurant no només és el servei, sinó un restaurant és el conjunt de tot, des de que truques, a que menges, a que te'n vas, no? Sempre tens que tindre un aport a alguna diferent.
Oriol, segur que algú, després de que li haguis explicat això, t'ha dit alguna vegada, però Oriol, que està tot inventat ja amb cuina, ja no es pot, ja bueno, no es pot anar més enllà, però sí que es pot, oi?
Bueno, sens dubte alguna, jo crec que l'evolució humana sempre ens ho ha dit, portem mils de milions d'anys on la vida va evolucionant, va canviant, no? I no podem dir mai això s'ha acabat, això jo crec que no es pot dir mai. Mirem la tecnologia, mirem fa... Pues imaginem-nos, l'any 2001, jo me'n recordo que no fa tants anys, fa 22 anys o així, que vam anar a Japó i ens van portar un mòbil que feia fotografies i vam dir, això és increïble, i volíem comprar un mòbil i portar-lo cap aquí, no?
Sí.
Penseu el que ha canviat la tecnologia des del 2001 a dia d'avui, que estem fent una conferència amb una videollamada aquí, estem parlant, no? Com ha canviat? Pues la cuina és el mateix. La cuina és una història, té una evolució i anirà canviant i anirà transformant. No podem dir mai que s'ha acabat això. Jo crec que això no es pot dir a la vida.
No.
Sempre estan creant i fent coses.
I tant que sí. Felipe Urbano.
Sí.
No sé si li vols preguntar alguna cosa a l'Oriol.
Bueno, no preguntar, sinó remarcar també que tenen una carta de vins i destilats desalcoholitzats, que ara si preguntem a l'Oriol, jo crec que és algo innovador, que no conec molts restaurants que té con una carta de vins i de destilats. A vegades quan parlem amb els companys del sector, de la feina nostra, ho diem, no? Hòstia, que és de locos que pots demanar un Ronza Cava 23 sin alcohol, vull dir que això és, bueno, jo crec que és algo increïble.
Bueno, més que el Ronza Cava, és el concepte...
No, és una manera de parlar,
T'entenc perfectament. És el concepte de que molta gent ve al restaurant, no? I a vegades pues, diu, pues, no puc beure perquè tinc a conduir, no puc beure perquè tinc una malaltia, no puc beure perquè... per mil coses, no? Pues al restaurant Disfruta vam elaborar un concepte de fer uns vins desalcoholitzats, no estan al 100%, tenen un petit residu, no?, on pots vindre a menjar i et servim aquest menú degustació amb un menú de vins desalcoholitzats, no? Uh-huh. És molt interessant.
Bueno, això, Oriol, podria ser un exemple del que dèiem de la evolució, no? Sembla que està tot inventat. Doncs mira, això no.
És així. Sempre, doncs sempre diem que sempre podem tirar endavant, no?, amb tots els camps, no?
Molt bé. Doncs, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te, Oriol. És la tercera estrella Michelin, si podeu, doncs els podeu disfrutar. És que és justament això, disfrutabarcelona.com, aquí els podreu conèixer, i veureu imatges i tot el que ens estava explicant ara l'Oriol. Si els podeu gaudir, doncs disfrutar Barcelona està distingit amb aquesta tercera estrella Michelin. Són de casa, ja ho veieu, parlen català, porten tota la vida, han començat des de baix de tot. A mi és una cosa que m'agrada moltíssim quan una persona que arriba molt amunt et diu no, si és que jo vaig començar per baix de tot. He passat per tots els estadis de la professió i, per tant, d'aquestes persones te'n pots refiar i molt, perquè és que han passat per tot arreu i saben de què parlen. I això és garantia, Oriol, t'ho dic no perquè estiguis aquí, ho trobo, és a dir, si un client se't queixa perquè a la sala ja passa alguna cosa, pots arribar a entendre perquè tu has estat a sala també en algun moment de la teva vida, o a la cuina, o escombrant, o el que sigui.
És així, saps què passa? Que la vida, el que ens ha ensenyat, que cada dia tenim que escoltar la gent, el client, el comensal, no? Perquè sempre... No, quan te diuen un comentari no ho has de prendre com una cosa personal, una crítica, l'has de fer una crítica constructiva. Nosaltres sempre les analitzem i mirem què podem millorar, no? I a través d'algun comentari doncs, sempre millores, no? I això és el més maco, no?
Sí.
També Oriol, tindria que dir que estem molt contents i que saludar tota la gent de Lleida, de comarques, que tenim una gran gastronomia, que tenim molts amics. No em vull nombrar un, perquè si nombro un tindria que nombrar tots. I que hi ha una gran gastronomia, una gran tradició... i que una forta abraçada a tots, no?
Doncs moltíssimes gràcies, Oriol. Escolta, enhorabona, com dèiem, a tu perquè estàs aquí, als teus dos companys xefs a la cuina, a tot... Clar, a tota la gent que teniu a cuina, a sala, treballant, a tot l'equip al darrere, que al final, com dèiem, això és una feina d'equip i esteu traient el premi pel que estàveu treballant. I és un orgull. Enhorabona.
Doncs moltíssimes gràcies, una forta abraçada a tots, moltes gràcies, Felip, i a tothom que ens està sentint avui.
Igualment, una abraçada.
Molt bé, gràcies.
Felip Urbano, escolta, quin plaer acabar el 2023 així. A més, l'Oriol és una persona tan amable i tan propera a l'hora de parlar. La seva carrera no té història, s'ho ha currat moltíssim, segur, i haurà destinat 1.000 hores, però al final és molt clara, és treballar, aprendre i fer bona cara als mals dies.
Jo crec... Rica, jo crec que és fàcil, són dues paraules, és compartir i disfrutar.
Que sí, que sí.
És que amb el nom que tenen del restaurant, és que són ells, és la família, l'equip, tot és compartir. Clar, és que,
t'ho dic
i disfrutar.
Perquè a vegades llavors busquem,
és
l'invent.
És un premi, merescut.
Clar, a vegades busquem, escolta, l'invent que han fet, no han fet cap d'invent, el que han fet és treballar dur i aprendre.
Exacte.
És això.
Exacte.
Escolta, que ha estat un 2023 increïble, Felip, eh? Hem conegut gent increïble, sí, i a més gent molt bona, que els tenim a prop de casa, que això ho sento, ho hem de dir. Quan les coses no van bé, les diem, oi? Doncs quan van bé, també.
S'ha de dir, i molt alt.
I tant que sí.
Ja ho he dit abans, l'Oriol. Hòstia, a Catalunya tenim les quatre, eh? Vull dir que no...
Que sí.
Les quatre.
Felip Urbano, la setmana vinent et dono festa, perquè Sant Esteve, l'altre et dono festa, perquè no tenim programació local, i ja ens tornarem a escoltar després dels Reis, eh?
Perfecte.
Pues imagina't.
Pues, molt bé.
Pues, aprofito.
Bones festes i bon any.
Sí, senyor. Bon Nadal, bones festes, cuida't força i una abraçada gran, Felip.
Igualment. Cuida't.
Gràcies, Felip, i nosaltres fem una pausa ràpida perquè ja començarem de seguida la nostra tertúlia dels polítics.
Tomates en Navidad, toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. Y qué tomate es un lujo para el paladar, con ese sabor a tomate antiguo de huerta que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas, el mejor regalo para esta Navidad.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas, yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
COPE Lleida. Vinga, que anem ja directes cap a les 2 de la tarda amb la tertúlia dels polítics. La veritat és que no tinc termòmetre a la finestra, però jo, veient la cara de les persones que van arribant i les mans i tot això, diria, i ho miro també el rellotge ara, però diria que devem d'estar sobre uns 5 graus a la ciutat de Lleida, amb un ambient, doncs, de Lleida, de desembre de Lleida, un ambient gris, boira baixa al matí, i després cap al migdia doncs puja un pelet, però segueix cobert i queda un dia gris i fred. Hem nascut així I la veritat no és una manera de parlar de quan un es fa gran, de quan jo era petit n'hi havia més que ara, sinó que amb dades això ho sabem. L'Armando ens deia que, per exemple, el nombre de dies amb sol del novembre, d'aquest passat novembre, va ser de rècord, per exemple, de rècord dels darrers 85 anys. Per tant, no n'hi ha tanta com n'hi havia. Sempre diem, quan no arriba el fred, ai, a veure si ve el fred, i després quan arriba és quan diem, caram, quin fred que fa, Carme Valls, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Fa fred, eh?
Sí, fa fred. I ara que deies això, m'acabo de trobar amb un noi que portava 17 anys a Alemanya vivint i me diu, ostres, he tornat a veure la boira, no? Dic, ostres, sí, clar.
Home, clar, després de 17 anys, perfecte.
No, però que total fa una setmana no hi era,
Perquè que sí, total, al final, però si és el tercer dia que tenim boira, com el que diu.
Però jo sóc de les que la trobo a faltar. A mi la boira m'agrada.
A mi també, amb una dosi.
En certa mesura, però...
Laura Vergés, del Comú de Lleida, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Laura també ha arribat gelada.
Sí, però agraint, contenta, agraint de tindre un dia d'hivern com toque.
Clar que sí.
Bueno, però de fet encara no hi som, no, l'hivern?
No, encara
bueno,
no.
Bueno, mira,
però ja...
Sí, sí.
L'hivern meteorològic, que això m'ho va explicar l'home del temps, comença l'1 de desembre. Ah. Meteorològic. Després el de les estacions, doncs és el 20 no sé quan de...
La Laura és del meteo.
Anna Florista, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I la Rosa Jové, de JxCat, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com està, Rosa?
Pues bé, he tingut un achuchón, he estat uns dies que no he pogut venir, però ja estic en forma.
Li donen l'alta i el primer que fa és venir a la tertúlia de
Copa. Què més vols?
A més, avui m'ha assabentat una cosa de la Rosa, que li he demanat permís, que escolta, jo això ho puc dir? Diu, sí, ho pots dir. Resulta que la Rosa és rockera.
Sí, metalera, me va dir a mi. Sí, metalera.
Metalera, o sigui, toca la guitarra elèctrica amb un grup de heavy metal.
Sí, i de blues. Soc la presidenta de l'associació de blues i rock. Ara ja que me faig gran tiro més al blues, però tota la vida he tocat rock, sí. Clar.
Ojo, eh?
No ho hagués dit mai.
Jo el dia que
no,
me
no
va dir,
re,
soc metalera, vaig dir, com?
Mira, que bé.
Dic, només li veia la melena de metalera. No de...
I he estat organitzant durant 9 anys el Festival de Blues de Lleida. Aquest és el primer any que no el farem. L'havíem fet entre Torrefarrera i el coi, ara no me'n recordo, però bueno, entre dos pobles, i aquest any molt l'emportem a Barcelona, però on que no ha estat bé m'han ajudat a muntar-lo, gent de Barcelona, i el muntarem anem allà bé. A la sala descomunal.
Bueno, ja tornarà.
No anem
ja, bé. Ja, tornar cap a Ponent,
ja el farem tornar. Bueno, Rosa, ja quedé pendent, perquè ho has dit tu, una visita amb aquesta sala
per
que
favor,
tens,
és preciosa.
Haurem d'anar a gravar una tertúlia de polítics,
sí,
allà.
Sí. La sonorització és molt bona.
Per això ja ho he suposat.
I l'equipillo també, sí.
Molt bé.
Ara jo crec que el Rigard té ganes de marxar, perquè últimament cada vegada la primera diu...
que sí?
Diu, hauríem de... Diu, abans se feia no sé on. Ara hauríem d'anar, dic...
Saps què passa? Que fa molts anys... Que
m'han... totes.
Pues sí, ho trobo a faltar. Fa molts anys m'han deixat sol aquí a Lleida i clar, ara és un problema poder sortir, perquè no tens la persona que s'encarregui de la part tècnica perquè tu puguis sortir a fora. I ho trobo a faltar, sortir bé, aviam, que estem molt bé aquí els estudis, ja ho tens tot a mà
i ja
està.
Ara que tens estudi nou.
Però ho trobo a faltar, quan sortíem amb un centre comercial o amb les escoles, va haver molt temps que la tertúlia dels polítics, el dia que fèiem la tertúlia dels polítics, anàvem a fer tot el programa a les escoles, i amb el qual us convocava a vosaltres, o a les persones que hi havia llavors, a fer la tertúlia a les escoles, i era una experiència molt maca. La trobo molt a faltar, la veritat és que sí. Bé, bueno, això ja ho sabem des de divendres, acord de pressupostos, el PSC només necessitava un dels tres partits amb més representació per arribar a un acord. Podia ser el Partit Popular, podia ser Esquerra Republicana o podia ser Junts. Finalment ha estat Junts i ho veu presentar Carme amb la Violant Cervera i amb el Fèlix La Rosa.
Amb la portaveu del grup de Junts després de la comissió informativa de Bon Govern. I jo crec, en qualsevol cas, també t'he de dir que avui som dimarts, els pressupostos s'han d'aprovar el ple el divendres, i d'aquí a divendres encara ens queda una conversa pendent amb la resta de partits, amb l'esperit de sumar. O sigui, això, o sigui, és cert, hi ha un acord ja de preple, però és cert de per què no. Doncs a la Laura, dic, perquè ella està aquí, tenim una conversa pendent. Amb el PP es costa més, perquè ells des del minut zero ja ens van dir la seva negativa a negociar pressupostos amb nosaltres, fins que diguem tot el tema aquest, no, que surt de lo que seria més municipal, doncs no baixi una mica el suflé. I amb Esquerra, doncs, bueno, hi havia unes línies vermelles, que no, per nosaltres creiem que aquestes línies vermelles ara ja no són tan línies, sinó que ja és més una línia discontínua. Bueno, no els veig tampoc massa per la labor, però evidentment d'aquí a divendres tornarem a parlar amb ells. Uh-huh. En qualsevol cas, jo crec que la Rosa ho defensarà millor que jo, aquest tema. Junts, des del primer moment, ens va dir quina era la seva intenció per poder arribar a un acord. Es va arribar a un acord perquè aquestes tres línies que hi havia, que curiosament coincidien bastant en part amb Esquerra, que eren el tema de la fira, el tema del pavelló de la fira, que sabeu que hem arribat a un acord de que aquest pavelló serà muntable i desmuntable, per tant no deixarà una empremta als camps Elisis, no?
Això amb vistes a poder moure tot el recinte firal cap a una altra ubicació?
Sí, és que aquesta ja és
perquè
la idea.
Això, Carme, ho has dit sempre aquí.
Sí, sí, sí. I per tant, també per nosaltres era complicat veure que és cert que la fira ha de créixer, és cert que la fira no la podem parar, és cert que la fira demana més espai i que la solució d'un pavelló que sigui muntable i desmuntable, avui en dia amb la tecnologia, us he de dir que des del moment que es va fer aquesta proposta hem començat a mirar i hi ha pavellons muntables i desmuntables, que no ho diria ningú que ho són, que tenen tota la tecnologia, tenen tots els avanços, tenen tot, i no demanen d'una estructura prèvia ni d'unes obres prèvies impressionants. O sigui, de fet, jo em vaig estar mirant un que es munta en 5 dies, un pavelló de 2.000 metres quadrats. Amb la qual cosa, diguem que aquesta primera línia vermella deixava de ser una línia, no? Amb el tema del pla de l'estació, que era un altre, vam arribar ràpid amb un acord. Per què? Perquè el pla de l'estació jo crec que és un projecte de ciutat amb el que tots estem d'acord amb aquest pla de l'estació. I després hi havia, si no recordo malament, bueno, també el tema del pla d'inclusió, amb altres temes que nosaltres és el que han fet, és, bueno, intentar mirar aquí. Amb tot no estàvem d'acord, no? Però és que al final això és com els matrimonis. La Laura, que el seu grup, doncs, ha estat durant un parell d'anys governant, ja sap que tot no estàs d'acord. Però bueno, però al final la intenció era la de sumar.
Val. Ara li preguntaré a l'Anna i a la Laura. Rosa, tu has pogut anar seguint tot el procés?
Sí, sí, des de l'hospital i des de casa, però sí, i he ajudat a elaborar coses.
Contenta és que... amb l'acord que heu arribat?
Bueno, jo sempre sóc de les que més discrepo, però la veritat és que a vegades és això, no estàs d'acord amb tot, però s'ha de començar a caminar. I com que nosaltres, el que seria el nostre programa polític, portàvem un pla de l'estació, hem arribat a un acord, dos, la fira, hem arribat a un acord, tres, Torres Salses, ja ho va dir, a més, clarament el Fèlix Arrosa el divendres, que l'Ajuntament de moment no farà res, ell, l'Ajuntament, amb Torres Salses, sinó que les iniciatives privades ja veuríem i tal, i nosaltres també hem abocat sempre per el quatre pilans i el polígon de Torre Blanca i tal. És a dir, hem arribat, i ja no dic a nivell de ficar un cap aquí, un no sé què, doncs comencem a caminar per Lleida, perquè l'únic que ens mou a nosaltres, com ja sabeu, no hem entrat a govern ni entrarem, avui ho ha deixat ben clar la Violant Cervera amb una xerrada que hem tingut amb tota la gent de la premsa, que la nostra idea no és entrar a govern. L'únic que volem i amb l'únic que estem casats és amb Lleida. I tot el que sigui per avançar Lleida, amb el programa que vam portar a les municipals, amb tot allò ens hi trobaran sempre, claro.
Laura Vergés, bueno, suposo que heu tingut accés també al document que van presentar divendres, bueno, jo l'he rebut, per exemple, també. Com el valores?
Bé, per nosaltres, a veure, si no eren, si aquestes línies no eren tan vermelles, doncs ens hauria agradat una mirada més cap a l'esquerra del PSC, I creiem que aquest pacte deixa fora prioritats de ciutat molt importants, que són les que nosaltres hem vingut reclamant al PSC, no? En l'àmbit social i en l'àmbit ambiental. Pensem que no hi ha prou esforç pressupostari i que es podria traure de... Nosaltres hem presentat tota una proposta amb no només increments de despeses, sinó també d'on traure aquests diners. Per tant, nosaltres veiem viable uns pressupostos amb una orientació social i ambiental molt més potent de la que tenen i de la que s'ha pactat amb Junts, no? Nosaltres trobem a faltar al pressupost del PSC i a l'acord amb Junts, doncs, per exemple, tot el que té a veure amb polítiques socials i d'habitatge, i pensem que hi ha molt poc, és molt continuista i no es posa diners de pressupost municipal per polítiques d'habitatge, es fia tot a venda de solars. Hi ha retallades amb temes de cooperació, amb temes d'ajuts a famílies, hi ha... amb cooperació hi ha una retallada molt gran, fa que no la Carme, però sí que hi ha una retallada molt gran. Després, amb tot el tema ambiental, de mobilitat, també pensem que no s'estan afrontant els reptes. Aquests dies hi ha hagut la cimera, no?, del canvi climàtic. Estem rebassant tots els límits de sostenibilitat planetària i s'estan ajornant decisions que per nosaltres són capdals de transició ecològica en l'àmbit d'energia, en l'àmbit de mobilitat, etc.
De totes maneres, us queden 3 dies, a la millor. Com que es queda una conversa pendent, igual algun punt d'aquests encara pots convèncer la Carme, eh?
No ho sé, però vull dir, nosaltres ja li van passar les demandes abans de que presentéssim la proposta de pressupost i vull dir, hi ha hagut molt temps i no hem vist canvis fins ara, no sé. Si 2 dies abans del ple ens donen una sorpresa, doncs benvinguda, però sincerament no hi confio molt.
Bueno, veurem divendres.
L'esperança és l'últim que espero.
Anna Florista, el Xavi Palau ja va deixar molt clar que ara el desembre no era moment.
Sí, ho va deixar ben clar, que nosaltres consideràvem que els pressupostos tenien que ser ambiciosos, tenien que tindre una panoràmica totalment de futur i consideràvem que se requeria temps per fer tot això i no corrents i de pressa per tindre's aprovats, sapiguent que sí que hi pot haver alguna problemàtica tècnica en la pròrroga dels pressupostos, però que tampoc és un hàndicap tan transcendental perquè no es poguessin haver prorrogat. De totes maneres, jo el que sí que vull deixar clar és que des del Partit Popular som responsables, fem i volem fer una oposició constructiva i que sempre, i així li vam transmetre a la Carme, que tenim la mà estesa en tot el que fa referència pel benestar del ciutadà i de la ciutat de Lleida. En quant als pressupostos en concrets, ja ho he dit abans, nosaltres esperàvem uns pressupostos molt més ambiciosos. Hem trobat que no hi ha el que es diu pròpiament unes inversions per fer pròpiament una política de barris. Nosaltres som partidaris d'instaurar la figura del coordinador del centre històric. Trobem a faltar, que nosaltres reivindicàvem, la comissaria per la Mariola. Així mateix no trobem que hi hagi cap aportació en matèria de neteja i fonamentalment el que trobem a faltar és la mobilitat, perquè si tenim en compte, com va anunciar l'alcalde, que al mes de juliol hi hauria les zones delimitades de les baixes emissions, evidentment no trobem al pressupost cap partida que ens faci pensar que s'aplicaran i s'incrementaran o millor dit, se posaran en marxa el que són els pàrquings dissuasoris i tenim el problema també de lo que fa la pròrroga del contracte d'autobusos. Evidentment nosaltres tampoc no considerem que 2 anys siguin necessaris per poder fer un nou contracte en aquesta matèria, tenint en compte el dèficit que hi ha a la ciutat, tant d'autobusos en el que fa referència a línies i freqüències. Evidentment, si volem una ciutat de futur i sostenible, empàtica i com el que es va és que veritablement tinguem un verdader plan de mobilitat.
Una de les coses que em sorprèn sempre del PP és que mai ens diu d'on traure els diners per fer tot allò que vol. Espera,
sí.
Vale. Dic, perquè a data d'avui...
Li podeu preguntar. presentar.
Sí, sí, bueno, però en principi la idea és que ells t'aportin esmenes al pressupost que a data d'avui no han entrat cap encara. A data d'avui no han entrat cap ni del PP ni d'Esquerra. Per tant, sí és cert que els comuns fins i tot van fer arribar la seva proposta abans de que nosaltres féssim la primera presentació de pressupostos, però per part del PP ni per part d'Esquerra a data d'avui encara no ens ha arribat ni una sola esmena a la primera presentació de pressupostos. Amb el tema de neteja, jo vull recordar que s'han amortitzat tota la maquinària i, per tant, aquest any se disposa de 818.000 euros de a més amb el tema de neteja que pel tema de l'amortització de la maquinària. I, per tant, sí que, evidentment, no es veu amb els números que hi hagi un augment de pressupost, però sí que és cert que aquest augment de pressupost amb la neteja existeix. En tema de seguretat, doncs, bueno, ja hem dit moltes vegades, per activa i per passiva, que s'ha incrementat amb 15 nous agents de la Guàrdia Urbana i que això s'ha reflectit al capítol número 1, quan aquest any ja van començar, en definitiva, 30 i pico, perquè van vindre 17 més els nous. Ara no recordo exactament quin és el nombre exacte de gens, però sí que durant el 2023 hi ha hagut un augment important de membres d'agents de la Guàrdia Urbana, no? I per tant jo crec que amb el tema de seguretat és veritat que hi ha 200.000 euros al pressupost també per càmeres tant al centre històric com a l'Horta, que va ser una demanda de Junts de que s'allarguessin aquestes càmeres de seguretat, i és cert que ja s'han començat a veure els primers resultats d'aquesta també nou cos d'inspecció, no? També amb obert hi havia moltes places que no estaven cobertes, tant amb el món d'inspecció com amb el tema de brigades, que això farà que veguem la ciutat més neta, perquè si tu ara passes i veus que les rajoles estan sueltes o que un part del mobiliari urbà està malmès, i si nosaltres ara fiquem quatre persones de brigada a arreglar això, doncs això evidentment també col·labora, també col·labora, no? I per tant jo crec que aquesta part de pressupostos, amb el tema que deia ella de vivenda social, sí, perdona, claro, de vivenda social, és cert que allí, doncs, bueno, es podia haver fet, però també ja la part aquesta, nosaltres tenim l'EMAU, me comentava la Begoña l'altre dia que en breu se rebrà una altra vegada una part important de pisos de la Sareb, i per tant tindrem ja un pressupost per la rehabilitació de pisos que ja en tenim.
El pressupost que hi ha per política de pisos, de rehabilitació i compra de pisos, pressupost de l'Ajuntament és zero. Hi ha el pressupost...
No, rehabilitació no és zero.
Hi ha pressupost de l'EMAU que depèn d'una venda d'un solar. Per tant, aquí nosaltres insistim que fa falta més pressupost. I fa falta també gestionar diferent els diners que venen de venda de solars, perquè tenim diners parats al banc que s'ha de negociar perquè es puguin mobilitzar i fer polítiques d'habitatge potents, perquè fan falta, perquè després ens queixem de problemes de sensellarisme, de problemes d'ocupacions, posem guarda urbana...
Hi ha un milió de 200.000 euros amb el pla d'inclusió, 1.200.000 euros, del qual aquesta part va... Una
part per inclusió, però és que hi ha problemes de pisos, no només per la gent que no té llar. Hi ha problemes de pisos, vull dir que fa falta una actuació que vagi més enllà de les persones que no tenen llar, perquè hi ha moltes persones que tenen llar i no arriben, per exemple hi ha molts joves que no es poden emancipar perquè no poden accedir a un lloguer, hi ha persones que estan treballant i no aconsegueixen pagar un lloguer. Per tant, més enllà dels més vulnerables, hi ha d'haver polítiques que abastin més capes de la població que tenen moltes dificultats d'accés a l'habitatge. Després, amb el tema de mobilitat, no només és la pròrroga de 2 anys, és que es congela la transferència d'autobusos de Lleida. Per tant, vol dir que estem, com a mínim aquest primer any de pròrroga, estem amb el mateix pressupost, per tant, amb els mateixos quilòmetres de servei. No podem esperar que en el proper any, si no posem més diners, hi hagi ni ampliació de freqüències, ni ampliació de línies, ni ampliació d'horaris. Els caps de setmana, per exemple, que és una demanda que hi ha de molta població. o les línies que van saturades pugui posar més autobusos, perquè estem pagant lo mateix a l'empresa que podríem augmentar el pressupost. Encara que fem la pròrroga, podem augmentar el pressupost que destinem a l'empresa. Per tant, nosaltres també estem reclamant, una de les demandes que fem és un increment notable amb la transferència a autobusos de Lleida.
Ara que la Laura parla de tema de mobilitat, pregunto, perquè és que jo això li he perdut la pista, la zona de baixes emissions que la Unió Europea obligue a totes les ciutats de més de no sé quants habitants que Lleida entre, això s'ha prorrogat o fins quan es pot implementar? Perquè sé que hi havia una data límit.
Sí, una data límit que era el gener de l'any passat, si no sí, recordo malament.
Anem tard, ja anem passant.
Sí, però això s'ha prorrogat o no?
Sabeu que nosaltres ens...
Bueno, no, t'ho dic a perdó, perquè en aquesta tertúlia hi havia el regidor Castro, que bueno, era el responsable,
sí, sí,
qui és qui va
sí,
presentar
sí.
El pla, qui després va dir que no s'executaria perquè havia una pròrroga, bueno, però jo ja no sé com està això.
Jo crec que no ho saps tu, i exactament, al final no ho sap ningú, perquè hi ha un tema...
Això canvia molt la inversió en mobilitat, és a dir, el dia que s'hagi de tancar la ciutat, quan dic tancar ja m'enteneu, sí, sí. Pel tema de la zona de baixes emissions, el que és transport públic haurà de canviar molt.
Això hauríem d'estar fent ja.
Bueno, jo crec que al mes de maig comencen a arribar els primers autobusos elèctrics. Hi ha un, no sé si al final eren 9 autobusos elèctrics, ho estic dient de memòria, són 9, com,
això,
igual són 8.
Però no canviarà
en lloc dels que hi ha
de servei,
o a més a més?
En lloc dels que hi ha.
Vale.
Vale. Amb el tema de mobilitat i el tema de zones baixes emissions, sabeu que hi ha una part que és tota la Rambla de Ferran, i és cert que aquí es va fer un plano del tema de zones de baixes emissions amb el qual nosaltres no hi estàvem d'acord, perquè amb aquest dibuix de les zones de baixes emissions hem de tindre en compte, per exemple, la Mariola, perquè la Mariola, doncs, per la seva pròpia casuística, doncs, és un lloc on hi ha molts vehicles que no compleixen la normativa que se demana per les zones de baixes emissions, i arribaria un moment que aquesta gent no podrien ni anar al mercat. O sigui, els deixaríem tancats allí. I jo recordo haver parlat amb la Laura de que d'alguna manera també s'hauria de modificar, perquè és cert que hi ha vehicles que estan considerats de més de no sé quants anys que podrien estar dintre d'aquesta zona de baixes emissions perquè sembla ser, no?, que alteren menys que altres. No? Jo crec que allí es va quedar tot una mica damunt de la taula el tema de la Generalitat de Catalunya, de quina era la seva normativa per les zones de baixes emissions, quina era la normativa des de l'Estat, i allí s'ha quedat. Però és cert, no sé qui ho deia abans, que per part de l'alcalde hi ha un compromís de que al mes de juliol això estigui arreglat i en marxa.
Però el que està clar és que per baixar les emissions cal rebaixar el volum de cotxes que circulen.
Bueno,
siguin
fa,
cotxes
eh?
Nous, cotxes vells, cotxes amb etiqueta A, B, C o D, és igual. Cal reduir el volum de cotxes.
El 100% elèctric no contaminen, aquest sí que no contaminen.
Bueno, contaminen bueno, també
contaminen les bateries, no?
Sí.
Al final els cotxes contaminen o en la fabricació o en la circulació.
Sí, però vull dir a la ciutat no, que és el que sí. Busca la zona de baixes emissions.
Sí, sí.
Però
jo crec que sobre això s'està treballant.
Si cal reduir el trànsit de vehicles, està clar que cal augmentar el servei públic, perquè si no a la gent hem d'oferir alternatives. I per augmentar el servei públic s'ha de posar més diners, perquè si no miracles no n'hi ha.
Una pregunta, vull fer una pregunta. De tots els que esteu sentats en aquesta taula, tu agafes l'autobús?
No.
Tu?
Jo normalment vaig a peu i si no amb autobús.
Jo no.
No agafo el cotxe.
Vull dir, jo agafo l'autobús normalment, pràcticament tots els dies, de manera habitual, per anar... Avui, per exemple, he agafat el cotxe, però perquè tenia que pujar a dalt al parc Agrobiotec. Jo us he de dir que el servei d'autobusos, evidentment, no és extraordinari, però és molt bo per la gent que habitualment agafem l'autobús. I després també una cosa...
Pels que habitualment l'agafeu, sí, pels que no l'agafen no deu ser tan bo, perquè si no l'agafarien. Pels que agafen el cotxe en lloc de l'autobús...
Potser no ho han provat.
O potser és que el cap de setmana no tenen ganes d'esperar 40 minuts, o no tenen ganes de veure com passa un cotxe que diu fora de servei perquè ha perdut la volta, perquè tenen uns horaris impossibles de complir...
Bueno, a mi això no em passa, eh? Jo me trobo un fora de servei quan és a les 10:30 de la nit, però...
30 segons te deixo.
No, vull dir que el tema de la mobilitat, el tema dels autobusos, des de luego és un tema... És un tema...
D'això en parlarem el 2024 a fons,
de la mobilitat. És que cada
no aquí Lleida, a totes les ciutats.
Però cada vegada que tu fas
una
acció... O la
gent que surt més tard del polígon perquè s'acaben a les 7 o...
Però tu cada vegada que fas una acció per disminuir l'ús dels vehicles... se te tira la gent en contra.
Bueno, clar, perquè la gent ens costa molt canviar primer, però si el que s'ofereix a canvi és atractiu...
I el tema que no hi haurà inversió, veurem a veure què és el que passa amb aquest 50% de disminució del bitllet i, per tant, aquests diners que estan entrant, sabeu que els que tens una targeta pagues només 50 cèntims per l'ús de l'autobús. Mm-hmm.
Va, que ens plantem a les dues la setmana vinent. Ja us dono festa perquè Sant Esteve...
Fantàstic.
Bueno, us dono festa perquè és festa. Sí, l'altra, sí, també us dono festa perquè no tenim programació local, amb el qual ja no ens tornem a veure fins al 9 de gener, crec.
Passat rei, sí, sí.
Sí, passat tot. Sí, sí. O sigui que, com sempre, us agraeixo moltíssim que cada dimarts vingueu. Ja ho sé que de vegades teniu agendes complicades i us desitjo doncs, que tingueu bones festes i una bona entrada a l'any 2024.
Que ens toqui a tots la loteria.
Això ja no ho he dit, però tots ho volem. Gràcies, una abraçada.
Vinga, gràcies. Bones festes.
Bones festes a tothom.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues de la tarda. Ara amb la Pilar García Muñiz seguiràs estant a l'aguait de tot el que passa a nivell informatiu i des de Lleida demà a les 12:20 hi tornem. Per tant, escolta, que acabis de passar un bon dimarts, abriga't, que fa fred, sí, és el que toca el mes de desembre.